A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I encara hi afegim una altra frase, si volen, que aquesta també pot servir per als qui són en el seu moment càrrecs públics. La política ha de ser l'art de servir. La política ha de ser l'art de servir. Com cada divendres, el nostre habitual temps de família des de el Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Implicació.
Sí.
Res de nou ni de vell?
No, què va, no és nou, però està molt ben dit. Cada vegada que ens ho recordin va molt bé.
I que ens ho recordin persones que estan posicionades?
Sí, sí, a veure, ser el millor del món, no sé, també costaria d'entendre com fan aquest rànquing, però de tota manera està clar que és una persona...
No és una persona qualsevol.
Efectivament, vaja. Que està abocada a la seva professió, i que diu coses tan molt bé, no? Fixa't, compartir pensaments, no? És a dir, podem compartir. No, lo de expressar emocions, o sigui, compartim els pensaments, expressem les emocions i defensem arguments. Bueno, a veure, efectivament, no? És una persona que està abogant per això, per el lloc de la paraula, no? com una zona d'intercanvi, perquè la implicació és absolutament essencial en tot el que fa als vincles humans, no? I no hi ha aprenentatge sense... O sigui, l'aprenentatge és un acte d'amor, d'estimació. I des de l'objectivitat o des de la frialtat...
Vist així, tot hauria de ser més fàcil,
eh?
Bueno. Si l'aprenentatge és un acte d'estimació...
Sí.
Tot hauria de ser una mica més fàcil, probablement.
Bueno, però és que, a veure, l'estimació no és una cosa senzilla, no? Té les seves complexitats, i normalment no patim de mancances d'estimació, sinó d'excessos, i que ens costa, bueno, limitar-nos o dir fins aquí i ja n'hi ha prou. Bueno, però realment, perquè la implicació al final és implicació subjectiva, i l'ensenyança i l'aprenentatge forma part d'una relació intersubjectiva.
Ho dic, no? Perquè paradoxalment el mestre parla d'expressar les emocions, com ho ha dit en Roman en més d'una ocasió, i bona part de la nostra vida, diguem-ne, que hem d'aprendre a contenir-les.
Però
bona part de la nostra vida està dedicada, diguem-ne, a administrar-les segons els moments, les situacions... allò, en qualsevol reunió de feina, en qualsevol estratègia de treball comuna, ens hem acostumat molt a contenir les emocions per evitar d'alguna manera, diguem-ne, que ens superin a nosaltres mateixos a l'hora d'actuar, no?
Bueno, diríem, si del que es tracta és de compartir pensaments, les emocions les hem de tenir una mica a ratlla, no? És a dir, les hem de tenir una mica contingudes. Si hem de defensar arguments, bueno, una mica també, però diríem, en la defensa de l'argument entraran apassionaments, no? Entraran filies i fòbies, no? Amors i pors i inseguretats. El problema, crec, és quan justament ens passem de la banda de retenir o de desatendre o de negar els aspectes emocionals, perquè ens perdem. Expressar en un determinat context, per exemple, els nens que poden expressar més amb els seus pares les seves emocions, probablement també les controlen millor o les porten millor, perquè en saben més de les seves emocions, inclús de lo contradictòries que són o dels diferents angles que tenen, no? Que no, de vegades no t'enfadis. Bueno, sí, s'enfada. Però no només t'enfadis, no? Què més hi ha a part de l'enfado? No? Bueno, m'enfado perquè l'estimo. Bueno, pues, hi estima també. passa molt en l'agressivitat. Diu, no passa res, fes veure que no, fes veure que no. I això, per exemple, en les escoles es veu molt.
Aquesta és una frase clàssica, eh? Sí. Fes veure que no, fes veure que no, fes veure, fes veure, fes veure, fes veure.
Clar,
fes
però
veure.
Després saps què passa? Que aquest és un que quan passa una tonteria i és la gota que colma el vas, li dona una patada quan l'altre està d'esquenes. I clar, i se li ha una per agressiu, per traïdor, per... i és un pobre que ha estat, justament, que s'ha vist totalment desbordat. Aleshores, més val tenir-les de cara i quan toca, que no anar dient no passa res, no passa, no passa res, perquè acabarà passant.
Que un professor digui defensar arguments vol dir assumir responsabilitats, d'alguna manera, aprendre de petits a que allò que creiem ho hem de saber defensar en totes les conseqüències, etc, etc.
Bueno, l'argument és com podríem dir, va una mica més enllà de la creença, no? L'argument apela a una qüestió, si vols, en certa mesura més científica, no? És a dir, justament, no ens apassionem perquè el meu és el millor. És a dir, quin argument és aquest? És a dir, com es sosté, és donar, diríem, una base lògica, una base, això, argumental, a una posició. Perquè els arguments es poden discutir. Si l'argument és tots els nens han de ser feliços, doncs l'altre pot dir, bueno, però és que hi ha un altre argument, que és que també hi ha altres necessitats que no sempre fan possible la felicitat. Això és un altre argument. I podem discutir arguments i no jo i tu, o tu contra jo, o jo contra tu. L'argument és justament la paraula que dona, que diu alguna d'una posició. En política, el que menys discuteixen són arguments. Són desqualificacions, i hi ha molt pocs arguments. No? Quan acaben les eleccions...
Però allò que dèiem abans, no? D'una certa estratègia que demana deixar de banda...
Sí, les emocions, però també aquí el problema són els interessos.
Tots en tenim d'interessos.
Tots en tenim, sí, sí.
No només els polítics, diguem-ne, però allò, tots en tenim d'interessos, no? Sí, sí. I per fer valer els interessos, diguem-ne, que a vegades hem de desenvolupar alguns papers que no serien, diguem-ne, els que aquí queden exposats.
Clar, però diríem, l'argument...
En una negociació, si un vol fer valer interessos, si es posa a plorar, ja pot plegar en alguns casos, no?
Efectivament.
En altres, efectivament. Però, quan som petitets, si ens posem a plorar, doncs, home, potser això funciona.
Bueno, sí.
Com a estratègia, no? Com has dit més d'una vegada.
Sí, funciona com a estratègia, funciona com a efecte sobre l'altre. I els nens les expressen, les emocions, i ja està bé, ja convé, això que dèiem l'altre dia, que ploren cada dia pràcticament. Els nens ploren, ploren quan els fa mal alguna cosa, quan estan decebuts, quan estan perduts.
I els pares necessiten veure'ls riure de tant en tant.
Sí, no, i ja riuen també.
I ja riuen.
Sí. No, però fixa't, justament l'altre dia estàvem aquí, en aquest punt, no, de què passa, com els afecta als pares l'estat emocional
dels fills.
Sí, sí, de l'infant. I tu deies, bueno, això, no, és difícil, la dificultat d'abordar emocionalment aquestes qüestions.
Home, perquè d'entrada tenim ja més o menys dibuixada dibuixada la infantesa com un període, no sé si dir especialment plaent o feliç, de la nostra vida.
Bueno, això...
Partint d'aquest pressupòsit, no?
Clar, això...
Un període en el qual els pares faran tot el possible perquè nosaltres estiguem bé, tota la família farà el possible perquè nosaltres estiguem bé, perquè no ens falti de res, perquè tinguem un entorn emocional, diguem-ne, bo, que no ho passem malament...
Que, bueno, és que són conceptes diferents, no? Perquè estar bé no necessàriament és benestar, o fer bé no necessàriament és benestar. O sigui, una injecció fa un bé, però fa molt de mal. I escolta'm, i te l'han de clavar igual. Vull dir, no s'han de passar per situacions que el benestar no és una... I la infància no és un... O sigui, la infància... Clar, vista des de l'adult...
Acaba la frase, acaba. La infància no és...
No és
un clàssic, camí de roses.
Exactament, no és un camí de roses. Què va, què va.
Què va, què va?
Infància té moltes complexitats i complicacions, i diríem, el que passa és que des de la perspectiva de l'adult, oh, tot sigui això, tu estàs preocupat, diu, home, jo estic preocupat per la hipoteca, i tu estàs preocupat perquè si demà el nen seurà en la mateixa llena o no. Bueno, jo crec que això és el que els costa als adults, no? D'acabar de donar dimensió i transcendència a les preocupacions de l'infant, però que les té, les té, per més irrelevants que li puguin semblar a l'adult, i el fan patir, i el fan pensar, i li fan por, i tot això, diríem, amén d'una qüestió. Jo crec que hi ha una idealització de l'adult, de la infància, i una negació. Negació de coses perquè...
Tots sí. No. La majoria. Recordem bé la nostra infantesa?
Depèn.
Quan dic bé, dic amb una certa, no sé si dir, nostàlgia de... Érem feliços.
Perquè es fa
no
com
dic
una...
tots, eh? Dic aquesta imatge... Per què es fa?
A veure, és com, no sé com dir-te, com si tu tens el galliner ple i estava molt preocupat perquè no feia... I ara en tens dues gallines. Dius, jo abans estava preocupat, bueno. No? Que carai, estava jo preocupat. Ara sí que tinc motius per preocupar-me. Mm-hmm. És a dir, la preocupació d'ara es viu amb tota la intensitat.
No,
la d'abans, pues, escolta'm, no tant, i el que
això,
te'n recordis.
Perquè de la mateixa manera que tenim tipificada l'adolescència com un període difícil,
sí,
així... En genèric...
Difícil pels adults.
Difícil pels adults.
Pels pares,
sí, sí.
Els adults, sí.
En canvi, l'infantesa no.
Clar, però veus quina cosa més egoista i egocèntrica? És de la perspectiva de l'adult, el que em dona més preocupacions o més complicacions és una etapa complicada. Bueno, no. No. L'adolescència també té les seves complexitats. Però fixa't, justament a l'adolescència comença a haver-hi una possibilitat d'autonomia i de defensa de lo propi, de tenir els propis arguments, de tenir que en la infància és molt difícil perquè la infància justament implica una dependència, i una dependència pràcticament total de l'infant. No pot dir, bueno, me'n vaig, que curiosament ara escoltes pares parlar morts de por que si anem va dir que s'aniria al nen de 5 anys. Me'n vaig a casa. Diu, ah, una preocupació immensa. Quan, és a dir, justament, de vegades el problema és que...
Aquesta dependència que moltes vegades pot posar els pares a la corda fluixa, no? En el sentit d'una dependència que demana...
Ah, oh, clar.
Que demana molt.
Doncs pues sí, demana molt, és una responsabilitat molt severa. Bueno, és un abans i un després en la vida d'un adult. És a dir... els pares, o sigui, són adults que han agafat la responsabilitat d'un altre, no? De portar un altre al món, que ningú ha demanat venir al món, eh? O sigui, que és una idea, o sigui, és un desig dels propis pares.
Aquesta frase que a vegades s'utilitza allò en les pel·lícules més dramàtiques, jo no vaig demanar venir, eh?
I és rigorosament cert.
És rigorosament cert, però, sí, però sí. És molt perversa aquesta frase.
Per què? Per què? Aquesta frase apunta a la qüestió del desig. És, per què m'has desitjat? No? I quan algú l'esgrimeix, aquesta, és perquè no s'està sentint desitjat pels seus pares. No? Per això m'has portat al món, per fer-me patir, per ignorar-me, per deixar-me de banda, per maltractar-me o per... Aleshores, és un retret, és una queixa.
És un dels retrets més grans que es deuen poder fer, no?
Sí. Sí, mira, una...
Des del punt de vista de fons, que un nen pugui dir als seus pares jo no vaig decidir venir, és com, vaja, posar en qüestió.
Sí, 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 ho posa en qüestió, i diríem el que posa en qüestió és la seva pròpia vida, i probablement, a veure, és una frase que l'hem de posar en un context per interpretar-la
sí,
més
sí,
bé.
Sí, no és d'aquelles que es diu cada dia ni en les circumstàncies.
Home, de vegades és una frase que pot venir lligada a la dificultat de creixement, no? I ara jo solet, què faig amb la meva vida, no? Que l'haig de portar jo sol, molt, molt fàcil, vosaltres em feu i em deixeu aquí en aquesta vida i m'haig d'apanyar. Pues sí. Mira, hi ha una col·lega de fa molts anys, una psicoanalista francesa d'infants i un carreron, de molts anys, ella diu que hi ha tres coses que poden marcar la infància, no?
Tres.
I ella, perquè ja veus, és una síntesi fantàstica.
Estàs d'acord amb aquestes tres
absolutament,
coses?
Absolutament, sí.
Primera,
la manca d'estimació. Segona, la manca de protecció. I tercera, la manca d'esperança.
És a dir, tres mancances
que
marquen la nostra infantesa,
que ens
poden marcar,
sí, sí,
que evidentment
que
en el cas de...
si hi són, ens marquen.
La marcarà.
O sigui, no és
la,
incert. És
la manca d'estimació,
exactament,
que gairebé diria que pot marcar la vida, i no només la infantesa.
Sí.
La manca de protecció, és a dir, sentir-se desvalgut.
Exactament.
Sí. I la tercera?
La manca d'esperança.
La manca d'esperança, que segurament ara... ve relacionada amb les altres dues anteriors, en
sí,
molts casos.
I no.
No?
Sí, no. Ara, per exemple, tenim un problema seriós.
De manca d'esperança.
Sí. On tots els missatges són com
i
negatius.
I segurament hi ha molts infants que no comparteixen aquesta manca d'esperança que poden tenir molts adults ara.
Clar que no.
Clar, és a dir, vivim una època de manca d'esperança.
Que sí, perquè direm a l'adult tendeix a projectar els problemes actuals en un futur, encara que l'esperança, o sigui, no té tant a veure amb lo social, sinó amb el vincle amb els pares, no? Que els pares transmeten com esperança de vida, no? De que en el futur hi han coses, és a dir, si el missatge és ui, quan creixis, ui, l'adolescència, ui, clar, si tots són uis i ais, per exemple, quan, de les coses pitjor que li poden passar a un nen, és això, no tenir esperances, això, de que li esperen coses bones o de que trobarà coses a la vida que li valen la pena viure-la, que li donen sentit a la vida.
Què deurien pensar els nens de la postguerra?
A veure, és molt curiós. Aquests, que s'ha d'espavilar, i que diríem, i que en la guerra i en l'amor tot vale. T'asseguro que no hi havia anorexies. O sigui, podria haver gent mort de gana, però tu posaves un tros de plata, un tros de pa, i després també sorprenia veure això, que no anava un i s'ho menjava. O sigui, que es repartia, que tothom esperava una mica el torn, que hi havia un reconeixement també del dolor de l'altre. Bueno, són situacions molt extremes, però transiten d'una forma diferent, no? Ens agafem... la mancança de lo real.
Ens agafem el primer d'aquests tres conceptes. Sentir-se mancat d'estimació.
Sí.
Això té a veure amb la forma d'expressar les emocions o no?
No.
És a dir, no es tracta que els pares petonegin matí, tarda i nit a la criatura, ni l'abracin a tot hora, ni que li facin bona cara sempre. No té a veure amb això.
No.
Sentir-se estimat o no.
No, és que a part la qüestió és quan falta l'estimació. Ella no diu que no s'expressi o com s'expressa. No, quan manca, quan no hi és. Quan per part de la mare o del pare... No és una situació molt freqüent. Però passa. Que pel que sigui, amb aquell nen o amb aquella criatura en concret o amb aquella mare en concret, li passa no amb una, sinó amb les que tingui.
Preguntaré una bestiesa. L'estimació ve sola? Es conrea com si fos...
Hauríem de dir que sí que es conrea i diríem que ha de venir dintre del software de la persona que és adulta. És a dir, la capacitat d'estimar és una capacitat. Hi ha gent que ha nascut per ser fill, no per ser mare. Hi ha mares que de vegades les veus i veus a la mare i a la filla i semblen germanes. Perquè no hi ha cap adult. Realment ja veus que no... Pel que sigui, per mancances pròpies, és a dir, també aquesta mare ha sigut filla i com a filla ja coses hauran passat que tampoc l'han permès això, construir aquesta capacitat d'estimació, que és una forma d'estimació peculiar i particular.
La capacitat d'estimar la portem dins? Com costa això?
Com a predisposició.
Sí, això et vull preguntar.
Com a predisposició hauríem de pensar que sí.
Hauríem?
Sí, hauríem de pensar que sí. Mas és difícil de demostrar.
No és clar. Sí.
Perquè ho tenim en el fet de, en el fet social, és a dir, aquesta dependència que tenim dels altres, i això ens porta a l'estimació, però dic, la condició és també el ser estimat. És a dir, per això dic, tu pots tenir la predisposició, però necessitaràs caure, com a fill, en una família, en un grup, on te siguis estimat, desitjat i esperat.
Un fill desitjat és un fill estimat?
En principi sí, el desig, diríem, la satisfacció d'aquest desig acosta a l'estimació.
Fill no desitjat pot ser estimat.
A veure, el que passa és que no ho sé si un fill no desitjat... Hi ha un problema amb això, que és que aquesta és una frase que s'ha tret del context. A veure, un fill no desitjat no neix, bàsicament.
Home.
Mira, una...
Ara he fet com la PM, home. Un fill no desitjat pot néixer.
Si no hi ha algun desig, no neix. Una mare amb un ventre de lloguer que aquí...
Ara em sembla que començo a entendre.
Vale.
D'acord. És a dir, un mínim desig hi ha d'haver.
Del que sigui, però ha d'haver. Imagina't, inclús el de llençar-lo a les escombraries o al vàter, que és una brutalitat que també hem vist.
D'acord.
Per matar-lo.
Sí, sí. Un mínim desig.
Un mínim desig, perquè és que si no es té.
Ara, no
tot desig vol dir que sigui ni un bon desig, ni un gran desig, ni un desig adequat. Per exemple, hi ha fills, hi ha germans...
Ara responia al tòpic, Entenem sempre que un desig és un bon desig.
Exacte,
i no és així.
No. És que abans la pregunta, el que passa és que s'agafa com un fill programat. I això és diferent. Una cosa és si hem programat tenir aquest fill. I hem dit, va, anem a buscar-ho.
Ah, però sona tan lleig això de programar.
Bueno, però ho fem.
Que sona molt més bonic desitjar, no?
Sí, però a veure, el desig hi és. El que passa és que, a veure, abans era... Com es programava abans? Fins a que no et casessis, no hi ha fills. Però també és una programació. I en aquelles èpoques ni sexe.
Sí.
No hi ha relacions prematrimonials.
O la frase del que Déu vulgui.
Exacte. Verdad? Després Déu proveirà, sí, absolutament. Sí. I el que és més...
Bo i en dolent.
Sí. I les famílies, per exemple, ara, per posar un exemple clar i concret d'avui dia, de l'Opus, continuen igual. Tenen 7 o 8 fills, sí, perquè són els que Déu envia i no tenen permès posar traves al que ve. Està bé, sona, però diríem, la programació, posa-li organització, posa-li un moment que dius, bueno, l'anem a buscar. De vegades hi ha parelles que tenen un estil més de... Bueno, esteu anant a buscar, diu, no, però no estem prenent cap precaució. Diu, és que és una manera de dir, bueno...
Una manera implícita de dir.
Exactament. Però sí, veus, ja... O quan diuen, bueno, és que va venir... Què vol dir que va venir? Diu, no, és que no pensàvem, diu, però preníeu precaució? Diu, no, diu, vale. Però per no pensar no deixarà de passar.
La biologia farà el seu camí. No es pot dir va venir com qui ve.
Exacte, ja. Quina sorpresa, no sabem d'on ha sortit, doncs sí que ho sabem.
Es pot desitjar i estimar un fill i arribar un moment en què es deixi d'estimar?
Que l'estimació que mai és única, perquè o sigui, no només s'estima el fill, també s'al·ludia, parlant una mica així radicalment,
sí.
En el sentit de que fan enfadar, de que decepcionen, de que són egoistes, de que no, de vegades, o sigui, i és un sentiment que per als pares és molt difícil de
gestionar.
Sí. Ahir em deia una mare d'una adolescent, és que no em puc sentir contenta dels logros que té en lo social. perquè em té tan farta, estic tan enfadada, estic tan dolguda,
que no m'entén,
no em compre, clar, que no em puc posar contenta.
Té,
ho passa fatal.
Té raó, no?
A veure, té motius.
Té motius.
Té motius, té motius per estar així allà.
Avui aquests apunts valen molt, no té raons, té motius. Té motius.
Sí, sí. A veure, perquè justament no, espera molt d'aquesta filla. No? Espera que ella l'entengui. No? I els fills no entenen el que entenen i fins on poden. El que dèiem l'altre dia d'aquest...
Tenen una certa obligació d'entendre?
Mira, de vegades et trobes el nen de 9 anys que et diuen, no, és que jo em bloquejo.
Home, i tant, és una frase aquesta, em bloquejo.
Sí, però aquesta frase no és del nen de 9 anys, és dels pares.
És dels pares. De 9 anys.
I aleshores està dient el que diuen els pares. Això vol dir que entès el que diuen els pares. No, no té ni fava del que està dient. Un fill no pot entendre un pare, per un munt de raons. Una d'elles perquè no és un adult. Una altra d'elles perquè tampoc és pare ni sap el que és tenir un fill. Amb la qual cosa, ja és molt complicat.
Qui t'escolti pensarà, o sigui que eximim de qualsevol responsabilitat al fill?
No, la responsabilitat del fill és ser considerat i carinyós amb els seus pares.
Aquesta és la responsabilitat.
Clar, és la corresponsabilitat.
Retornar els efectes.
La correspondència, tal qual. I poc bé que vagin les coses, els fills estimen els pares com a ningú més en aquest món. O sigui, és absolutament insubstituïble. El que és més, per la majoria dels fills, els pares tenen un excés d'interessos. Sembla que estimin més la feina que a mi. No? O sembla que la mama li importi més si se l'han cremat les torrades que jo estic aquí mort de ganes d'explicar-li que avui saltarem a la comba amb la meva amiga de l'ànima.
10:47, es pot estimar fent mal?
Bueno, o sigui, si ho deixem molt així, diríem, una cosa és dir que dintre de l'estimació es fa mal, i una altra cosa és estimant fent mal, no? Perquè aquí ja potser ja estem més a prop de la patologia, no? És a dir,
es pot fer mal.
Si podem dir que sempre hi ha ambivalència en l'estimació, el que just maltractar a l'objecte d'estimació d'una forma o física
conscient.
Clar, o conscient.
És a dir, una cosa és aquí el que suposo que hi jugui és la intenció o no.
Val, deixem obert per parlar-ho.
Es pot fer mal sense intenció a la persona que més s'estima?
Sí, per exemple, això que deien de l'estimació a un fill, com la manca d'estimació. De vegades hi ha fills que els pares, diríem, els imposen les seves visions o el que volen i és una forma de maltracte. Hi hagi consciència o no, però és un maltracte. No, perquè no li deixa sortida, no li deixa la possibilitat de ser més enllà...
Si no hi ha consciència, és més disculpable?
Si no hi ha consciència...
No,
però dic la culpabilitat també és tota una qüestió.
Sí?
Sí, sí, sí.
Doncs ens quedem amb aquesta qüestió.
Val.
Es pot estimar fent mal?
Val, bé, bona pregunta. Mm-hmm.
Doncs divendres que ve, més. 10 minuts i seran les 11 des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.